En aquests temps difícils, sent qui som i emetent on emetem, avui estic molt content perquè ens han donat les notes d'aquest trimestre i la cadena COPE a Catalunya puja un 20,5% i se situa en 194.000 oients a tot Catalunya, entre els quals estàs tu, que ens escoltes des de casa, des de la feina, des del cotxe, acompanyada, acompanyat, sola o sol. Sigui com sigui, gràcies de tot cor. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Estem a la meitat de la setmana, dimecres 2 de desembre del 2020, hores d'ara amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida els dimecres. També saps que parlem del món immobiliari. Ho fem amb Antonio Gausí, des de Game Immobiliària, i també ens acompanyarà el Cosme García amb la seva entrevista Cosmopolita. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero a l'espai InfoCope Lleida, que arriben a la nostra ràdio, i a partir de 2:15, la tertúlia amb veu de dona. Ja saps que parlem de qualsevol tema d'actualitat, però sempre sota el punt de vista d'una dona. Sí, marxem directes cap al Centre d'Observació Meteorològica de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
En fi, Armando, 9 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Boira ja no n'hi ha, crec, hores d'ara, almenys a la ciutat, o pràcticament no n'hi ha.
La boira ens ha anat escurçant de sud a nord, és a dir, el Segrià està lliure, les Garrigues, el Pla d'Urgell, i ja només queda el mig Segre, la zona de la Noguera, nord de l'Urgell, la Segarra és on encara n'hi ha molt, i el sud, extrem sud del Solsonès, a Pinós, Tornabous, Cervera, encara n'hi ha boira, se va escurçant de sud a nord perquè ha entrat el vent del nord-est. Hem tingut la primera entrada d'aire fred, que sembla que no s'ha notat, perquè a vegades jo volia fer una reflexió, i és que cadascú no té la meteorologia en funció de nosaltres mateixos.
I tant.
N'hi ha milions de persones i n'hi ha milions de percepts de meteorològica, però nosaltres només parlem més en global. I avui ha entrat molt aire fred, però encara en alçada, a molta alçada. S'han registrat temperatures molt baixes a 2.400 metres al pic de l'Orri, 11 sota zero, al cap de Baqueira, 12 sota zero, i si anem al sostre de Catalunya, 17 sota zero a la pica d'Estats. Aquest aire fred s'enclotarà, baixarà.
O sigui, aquest baixarà, ens visitarà.
En la propera zona, sobretot la propera nit i matinada, i sí que la propera nit i matinada esperem glaçades gairebé generals. Caram. A tot arreu, fins i tot a la plana de Lleida. Com a mínim, 1 sota zero, 2 sota zero a la plana de Lleida, i 7 sota zero a Viella. És a dir, aquest aire fred s'enclotarà. Però tenim sol a Lleida, i avui en totes les informacions meteorològiques més generalistes parlaran que hi ha hagut un descens de temperatura. Sí que hi ha hagut a tot arreu, excepte en la plana de Lleida, on les temperatures màximes pujaran. Ara ja tenim 8 graus, que va ser la màxima d'ahir, i esperem que arriben a 12, 13, 14 graus, depenent dels indrets, a la meitat sud de Lleida, no tant al Pirineu, que ahir aniran les temperatures de ballant. Les precipitacions, bueno, molt febles, en el Pirineu han caigut, i en aquest moment les estacions d'esquí estan fabricant neu artificial perquè tenen temperatures molt baixes.
Ara sí que poden.
Poden produir moltíssima. Però aquesta ha sigut la primera tongada. Demà tenim un petit impàs, una pausa en aquest fred, que el notarem però en cels descoberts, no? Fred de matinada, i de cara a divendres ve la segona oleada d'aire més fred, i que aquesta que deixarà força neu, però clar, més aviat, com ve del nord-oest, pues deixarà molta neu a les muntanyes de Galícia, al Cantàbric i al Pirineu més occidental, al Navarrés, al d'Osca, i a Lleida sí que també arribarà, però no tant, 10, 15, 20 centímetres de cara a divendres, a la cara nord, sobretot Vall d'Aran i muntanyes més altes. La cota de neu se desplomarà, això sí, podrà nevar a qualsevol cota del Pirineu, però més al Pirineu més occidental, no tant o pràcticament res al Pirineu de Girona. En un ambient molt fredot de cara a divendres, però sense boira.
Bueno, doncs
anirem fent, perquè això continuarà, i sembla que la primera quinzena pues sí que estarà dominada per aquests vents del nord que impediran la formació de boires, o si es forma alguna durarà poques hores, i un predomini del sol a la plana de Lleida i més núvols i més fred al Pirineu.
Bueno, doncs demà veurem aquestes temperatures, fins on han arribat aquesta matinada. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bona tarda, fins demà. Sí.
I nosaltres ens n'anem directes cap a la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, primer de tot t'he de recordar que Lleida ja és una ciutat 30. Això vol dir que tots els carrers de Lleida són de velocitat màxima 30 km per hora, menys els que estan indicats en una altra velocitat. La Lleida ciutat són les vies principals que segueixen a 50 per hora. La resta, més d'un 84% de carrers, han passat a ser de velocitat màxima de 30 km per hora. Doncs bé, la Guàrdia Urbana ahir ja es va posar amb el radar mòbil situat a diferents punts de Lleida i va començar a multar els diferents conductors. De moment, els que doni una velocitat superior a 30 però inferior a 50... només els informarà i els advertirà d'aquesta nova normativa. A partir de 50, evidentment, multa. I ahir ja van posar més d'una desena de multes. Però entre 30 i 50 t'aturaran igualment i diran, recorda que aquest punt és de 30 i tu anaves a 45. Jo què sé, ara m'ho invento. Bueno, aquesta és la manera d'avisar la gent. Jo ho hagués fet d'una altra manera, i tu segurament també, però aquesta és la que ha triat l'Ajuntament de Lleida. Per cert, un Ajuntament de Lleida que encara no ha adaptat la totalitat de les senyals pel que fa a la velocitat a la ciutat de Lleida. I és que, per exemple, on abans hi havia inici de zona 30 i final de zona 30, doncs falta per treure alguns cartells que indiquen que s'ha acabat la zona 30, perquè ara no s'ha acabat la zona 30. És un tema que nosaltres hem avisat des del mes de maig, juny, que encara que estàvem en pandèmia, ja estava sobre la taula tot el tema de Lleida 30. Per tant, sí que és veritat que l'Ajuntament ha indicat a totes les entrades de la ciutat que Lleida passa a ser una ciutat de 30 km per hora, de manera genèrica, menys on està indicat, però no s'han fet els deures. I els de comunicació, o sigui, els deures de comunicació, d'explicar-li a la gent què està passant, què canvia, què has de tenir cura, tot el tema de patinets i bicicletes que poden circular, de tot això, res de res. I aquesta, per mi, és la gran mancança en comunicació de l'Ajuntament de Lleida. Avisar la gent, explicar-li a la gent. No només dir-li, escolta, o vas a 30 o et multaré. No, no, t'explico el per què ho hem fet. Doncs hi ha uns estudis que ens diuen que baixa la sinistralitat a les ciutats, estudis, i que a més la poca que hi ha a 30 per hora és menys greu que amb una altra velocitat. Doncs explica-m'ho això, m'ho expliques, em dones xifres, em convences i després m'expliques quin canvi suposarà el meu dia a dia. Doncs tot això de moment està per fer. En fi, canviem de tema. Tenim dades sobre la taula sobre l'atur, i és que ha disminuït en 201 persones a la demarcació de Lleida al novembre, i la xifra de desocupats s'ha situat en 26.005. Vaja, no és que sigui la gran reducció, però vaja, tot el que sigui restar, benvingut sigui. El sector de l'agricultura és l'únic que baixa, mentre serveis, indústria i construcció registren lleugers increments. La caiguda és d'un 0,77% respecte al mes anterior. I els casos d'abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida arriben al Parlament. La Paeria, el centre i Dones a Escena expliquen les actuacions que s'han emprès arran de les denúncies de les víctimes. Són aquests casos d'abusos sexuals que durant més de 20 anys van tenir lloc a l'aula de teatre de Lleida i que han arribat a la Comissió d'Igualtat de les Persones i de Feminismes del Parlament. Veurem com acaba tot plegat. També denunciats tres homes per furtar una cartera al pàrquing d'una gran superfície de Tàrrega. Els Mossos i la policia local van dur a terme un dispositiu conjunt després de diverses denúncies per fets similars. I la UGT denuncia Bonària davant la Inspecció de Treball per una presumpta cessió il·legal de treballadors. Serien 316 treballadors subcontractats per empreses externes, però que treballen en diferents centres del grup. Això ja sabem que és una pràctica que era més habitual i que s'està reduint en els darrers mesos. Llum verda. Els plans de recuperació econòmica i social de Lleida, al Baix Segre i a la Conca d'Òdena. El govern ha donat llum verda als plans específics de recuperació econòmica i socials de la ciutat de Lleida, del Baix Segre i de la Conca d'Òdena a la proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. A través d'un decret llei, l'executiu ha aprovat el paquet de 2,5 milions d'euros en ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per als municipis d'aquestes àrees. En concret, 1,5 milions d'euros van a parar a Lleida i al Baix Segrià i un milió més a la Conca d'Òdena, on s'inclouen els municipis d'Igualada, Vilanova de Camí, Òdena i Santa Maria de Montbui. Aquesta línia de subvencions extraordinària i urgent vol servir per reactivar el mercat laboral i l'activitat econòmica en un territori on s'han vist afectats pel tancament perimetrals de la Covid-19. Parlem ara de pressupostos, no de l'Ajuntament de Lleida, que ja està solventat, aparentment, però ara parlem dels de la Diputació de Lleida. Ciutadans proposa un pla d'ajuts de 7,5 milions d'euros en les esmenes presentades al pressupost de la Diputació de Lleida. Anirien destinades a autònoms, empreses i al sector cultural i de l'esport per pal·liar els efectes de la Covid-19. Per la seva part, En Comú Podem presenta 14 esmenes al pressupost de la Diputació que sumen 3,14 milions d'euros. Suposarien més inversió en serveis socials, habitatge, medi ambient, igualtat, participació i memòria democràtica. I Lleida organitza un congrés internacional d'exploració i recerca en aeroespacial. Inclourà la presentació d'experiències educatives d'instituts i universitats sobre l'accés a l'espai. I una donació personal permet a l'IRB Lleida començar un projecte de recerca sobre la malaltia de l'Alzheimer. L'aportació també contribuirà a contractar una investigadora en formació per fer la seva tesi doctoral. És una donació de 15.000 euros de Paquita Raffels Majors a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. És una acció exemplar, diria, perquè avui en dia tot el que es destini a investigació i al camp de la medicina és benvingut sigui. Tot això hauria d'estar cobert per dinar públic, és a dir, l'Estat hauria d'estar destinant a I+D, que es diu vulgarment, però bàsicament és a investigació i recerca, un tant per cent, vaja, molt més alt del que s'està destinant avui en dia, que és irrisori. Després passen coses com les que passen ara, que depenem de les vacunes que estan desenvolupant als Estats Units, de les vacunes que estan desenvolupant a Rússia, de les vacunes que estan desenvolupant a Xina. I aquí, al nostre país, sí que hi ha investigadors que, com poden, perquè vaja, els diners que s'hi destinen són ínfims comparats amb tots aquests altres països que t'acabo d'anomenar, però hem de confiar en que d'una manera o altra estan fent investigacions també per buscar una vacuna, perquè al final no haguem de dependre de compres a d'altres països. Quan ens adonarem que invertir en investigació i desenvolupament al final sempre acaba portant beneficis al país? Hi ha països que ho tenen claríssim, aquí no. Aquí sempre depenem d'un tercer. En fi, com està el tema del coronavirus? Doncs mira, per exemple, el brot de la residència de Tremp es manté amb 112 residents i 32 treballadors positius. L'Ajuntament ha pres mesures addicionals per frenar l'índex de contagis al municipi, perquè, clar, una residència en un municipi com Tremp, amb 150 positius que tenien el dilluns, doncs segur que si no ho aïlles i prens mesures dràstiques, acabaràs tenint d'altres brots al municipi. I això sí que pot suposar un problema de mobilitat i un problema laboral en molts casos, eh? Han baixat a 126 els ingressos per Covid-19 als hospitals de Ponent. De fet, baixen amb 3, que són els 3 que havien pujat ahir. Tornem a estar com abans d'ahir. Ara, això sí, tenim un pacient més a la UCI, que són 17. Però les xifres no són bones. I tot i que no són bones, la Generalitat de Catalunya ens diu que el toc de queda a Catalunya, la nit de Nadal i Cap d'Any, que es veu que ens preocupa moltíssim això, fins a quina hora podem moure'ns per el carrer per Nadal i Cap d'Any, tot i que potser hauríem d'estar preocupats per les xifres que tenim actualment ara sobre la taula i la tendència dels darrers dies, no, ens preocupa molt per Nadal. A veure quants podem ser a casa, a veure en quines cases podem anar, quantes famílies podem barrejar i, sobretot, en quina hora em deixen tornar a casa. Doncs bé, la Generalitat diu que el toc de queda a Catalunya la nit de Nadal i de Cap d'Any serà a la 1:30 de la matinada. 1:30 de la matinada. I la nit de Reis serà a les 23 hores, les 11 de la nit. De moment, segueix amb la limitació de 10 persones, això sí, majors de 14 anys, a l'hora en una mateixa casa. Els menors no compten amb aquest límit. Això, hores d'ara, avui, 2 de desembre. Per què dic i puntualitzo que avui? Perquè les coses poden canviar, o no, però poden canviar. La evolució, la tendència, que fins ara dèiem que era bona, s'està capgirant i ara és plana, però pot arribar a ser dolenta de seguida. Al Pla de Lleida, la regió sanitària del Pla de Lleida, l'índex de rebrot ha pujat als 303 punts, però és que la velocitat de reproducció de la malaltia s'ha situat a l'1,00. I a partir d'aquí, tot el que sigui per sobre, vol dir que la tendència ja és a empitjorar. Hem passat del 0,75 a l'1,00. A la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, l'índex de rebrot està al 388 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia ha pujat a 0,98. Per tant, estem al límit de començar a empitjorar. I a nivell de Catalunya, l'índex de rebrot també ha pujat als 210 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia també ha pujat al 0,89. Per tant, la tendència s'està capgirant i les xifres, hores d'ara, no són gens bones. En fi, marxem a parlar de temes immobiliaris.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El forn de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I nosaltres, quan parlem del món immobiliari, ja saps que sempre ho fem ben assessorats des de Game Immobiliària, des de Game Management, que estan al telèfon, que pots trucar i et contestaran de seguida i, a més, t'atendran perfectament. 973-23-0066. Si els vols visitar, l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14, i a internet a www.gameimmobiliaria.es. Com sempre, allí ens espera l'Antonio Gausí. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Bueno, ja hem parlat de que, bueno, vosaltres teniu el departament de management, d'immobiliària, però també teniu la part de constructora, que potser és la mare de tot, eh?
Sí. A més, me gustaría puntualizar, porque sabes qué pasa con la constructora, nos pasa en muchas ocasiones que mucho cliente que nos encarga pues el construir su casa porque se ha comprado una parcela o una rehabilitación, siempre te hace la misma reflexión al principio. Hombre, es que yo pensaba que vosotros os dedicabais a hacer lo vuestro y sobre todo, bueno, obra grande, ¿no? Pues
claro.
El típico edificio de viviendas.
Doncs no és així, ¿eh?
No és així, val. No és així. Nosotros desde la constructora, desde luego que siempre hacemos lo que genera la promotora, que es, casi siempre son viviendas, edificios plurifamiliares que se llama, que son edificios de viviendas, pero paralelamente a esto también hacemos, aparte de todo tipo de construcción, siempre para todo tipo de cliente, pues desde el cliente que ha comprado su parcela y le hacemos un paquete completo, desde el proyecto, un llaves en mano que se llama,
sí, sí, sí,
proyecto,
sí.
Dirección de obra, todo, y se le entrega a la casa totalmente acabada.
Doncs escolta, a Lleida hi ha uns quants punts on pots comprar una parcel·la,
sí.
I suposo que independentment de si és més gran o més petita, vosaltres us asseieu amb el client, escolta, tu què t'agradaria tenir aquí? I anem a veure com ho podem encabir i us encarregueu de tot, eh? És igual per una família com un bloc de pisos.
Nosaltres li fem, ja et dic, des de projecte, licència d'obres, execució...
Això, tota la part burocràtica també,
tot,
que això és important.
Tot. I també fem, a partir d'aquí, pues, des de la rehabilitació d'un edifici complet, perquè hi ha un inversor que l'ha comprat i lo quiere poner en alquiler, no sé, rehabilitació de una casa... Bueno, todo tipo de actuació a nivell de construcció.
Molt bé.
Que ja te digo... Nos choca porque a una hora, ya te digo, mucho cliente nos hace la misma reflexión, ¿no? Que desconocía que estábamos metidos en esta línea de constructora.
Home, Antonio, això ja t'ho dic jo també, eh? Jo tenia la impressió de que us dedicava a fer blocs de pisos, però ara que m'estàs dient això, obres tot un ventall important. T'ho dic perquè hi ha gent, que ens escolta, que es vol comprar el seu terreny, o que ja el té comprat, i escolta, en qui ho faig? Perquè només ja els de sempre, doncs no. També està l'Antonio Gausí, tot el seu equip, a 973-23-0066. A més, no us faci por, que ells aborden, ja us ho ha dit l'Antonio, qualsevol tipus de projecte. És a dir, no, és que mira, jo només vull una casa de planta baixa sense soterrani ni res. Tranquils, també, no et posaran mala cara a res. Jo és que vull tres plantes. Pues tres plantes, el que es pugui, clar.
Nosotros nos sentamos con el cliente, con todo nuestro equipo técnico, tanto desde interioristas, todos son lo que son aparejadores, arquitecto, y entonces le estudiamos al detalle qué es lo que ve, su idea, que a veces es buena o a veces no es tan buena.
Claro.
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, cuando ya tenemos el proyecto definido y que no haya ningún cambio, porque eso es lo que después nos deriva los famosos extras en ejecución, sí. Que es cuando se dispara, y entonces le hacemos un presupuesto y a veces en mano en base a lo que se ha concretado en proyecto.
Molt bé. 973-23-0066. Truqueu, que és gratuït. T'atendran sense problema. A més, no tinguis por. Tu explica la teva situació, sí, perquè sí. Aquesta és la gràcia, que ells s'adapten a tot. 973-23-0066. Escolta, si ets propietari d'un terreny, d'un solar, o vols comprar-ho i no sabies a qui acudir, aquí t'ho porten tot. Mira, jo, és la paraula màgica, Antonio, claus en mà. Escolta,
ara
ja està.
Fent, mira, hemos vendido en estos último trimestre varias casas unifamiliares y bueno, entonces el comprador ha depositado la confianza en nosotros y le estamos haciendo ya la rehabilitación de la casa que nosotros le vendimos.
Molt bé. Doncs 973-23-0066, truca, li expliques i ja quedareu, ja us veureu, ja us explicaran. A més, mira, ara una curiositat, hi ha zones de Lleida, des de que tenim aeroport, que tenen un límit d'alçada. Que és absurd si tu mires fredament, però hi existeix, i a més han de fer uns tràmits amb la Generalitat. Doncs tot això t'ho fan ells,
sí.
Que pots tu ni saber-ho, t'ho fan ells, tu oblida't, que aquesta és la gràcia, el tema de paperassa, de burocràcia és molt pesat, per la gent que no hi entenem.
Sí, però esto es un poco como cuando a nivel de inmobiliaria le solicitas al cliente la exclusiva sobre la venta del activo.
Claro. Claro, yo
pues
voy a
es lo mismo, hay que explicar todo lo que se le conlleva. Pues nosotros te cubrimos con una RC que tenemos nosotros de 750.000 euros. Hacemos todo el tema documentación protocolo antes de firma. O sea, tamizamos todas los interesados.
Claro.
Hacemos reportaje fotográfico. O sea, hay que explicar porque no es porque bueno cobrar unos honorarios por la gestión y ya está. No. Que aparte va todo
feina.
Lo demás.
Sí.
La realización de un contrato de arras, bueno, todo.
Sí, sí, sí. Busca'ls a internet, www.gameinmobiliaria.es. Estan a l'avinguda Alcalde Rovira Roure 14, i si no, el telèfon. Te'l torno a repetir, és fàcil de recordar. 973-2300-66. Allí t'espera l'Antonio Gausi i tot el seu equip. Avui hem parlat, doncs, de la part de construcció, que pot ser tan petit com vulguis o tan gran com vulguis.
Sí, sí,
el que tu decideixis.
Aquí estamos.
Antonio Gausi, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, moltes gràcies, bon dia.
Doncs apa, que fem la pausa, no re, eh? Un minut i mig i l'entrevista de Cosmopolita.
Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte.
Yo tengo en casa una MacGyver.
Se nos estropeó el embrague del coche.
Y ella con un gancho del pelo y una goma.
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, camí cap a la una de la tarda, tots els dimecres a la meitat de la setmana, tenim l'entrevista més cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, tingui el poble. Com estàs?
Jo bé, i tu?
Bueno, bé, mira, una mica trist, perquè Lleida és una ciutat trista.
Sí, però m'han dit que ara camines més, que abans...
Bueno, sí, jo cada dia faig de 12 a 14.000 passos.
És bueno, dir, veus? Molt bé, no? Molt bé. Diuen que n'hem de fer 10.000...
No, jo faig de 12 a 14.000, el que passa que jo menjo més que alguns, no? Jo me preparo uns bons àpats i estic fent de cuiner. Quan vingui el teu cuiner, tu li dius que el dia que vulgui me pot fer l'entrevista perquè ja cuino millor que alguns cuiners.
Sí. Bueno, veus com tot és pràctica, al final.
De tota manera, tu saps que los de Telecinco diuen que la televisió aquesta d'Antena 3 és la televisió triste. Ah. Lleida és la ciutat trista.
Ah, sí?
Totes les ciutats d'Espanya, pobles i poblets, estan il·luminats. Lleida no.
Ah, bueno...
Lleida, no, està fosques.
Bueno, hem de ser els diferents.
No, home, del tot. Bueno. Ah, per cert, tindrem pregó.
Ah.
El dia 19 haurà pregó, una persona que ja direm en el seu moment, que està relacionada amb la sanitat, estarà el bisbe, estarà el senyor alcalde, estarà el president de l'agrupació de pessebristes, i es farà la paeria online, i es farà el dia 19 a les 8 de la tarda, i direm per la xarxa que es farà.
Molt bé. Cosme, a qui entrevistes avui?
A tu t'agrada l'art?
Sí.
Bueno, clar, perquè ets un artista.
Sí, bueno, fill d'artista també,
eh? Bueno, i ets un artista de la ràdio.
També. I a casa també sóc un artista, però bueno.
Bueno, això li preguntaríem a la teva dona, als teus fills, a veure si ets un artista. Avui tenim una persona que és molt conegut. Jo sempre dic que és més conegut a fora de Lleida que dins de Lleida. Ell és tècnic superior en arts aplicades, més a més té especialitat en escultura, en belles arts, però jo no sabria com presentar-ho perquè és un home polifacètic. Tan aviat te pot decorar una samarreta amb la seu vella de Lleida, perquè ha treballat molt per la nostra seu vella, ha treballat per totes les coses de Lleida, per la Plaça del Caragol, per totes les imaginacions que puguen tindre, però juga amb tots els arguments. Pot jugar amb una pedra, pot jugar amb un vidre, pot jugar amb un plàstic, amb uns botons, i te pot fer un quadre. És un home de veritat que disfrutaries amb el seu art. Si has vist alguna exposició, pues parlar del que avui tenim és un encant. Antoni Sierra Lluceda, bon dia.
Molt bon dia, Cosme. Molt agraït a l'altres.
Jo no sé com definir artista plàstic, artista pictòric, un home polièdric.
Polifacètic, de fer coses. I de poder estar, bueno, a lo que marque les diferents modes del nostre art contemporani.
Te va agafar un rampell una vegada per fer, diu, bueno, ara faig samarretes dedicats, pues, bueno, a la seva vella, però agafo, però clar, la samarreta queda molt bé i l'artista és bo, però és que t'agafaves uns models que eren tan guapos com el que tu feies.
Bueno, lo que va ser és que va haver la idea de poder divulgar més la nostra seva vella, i a partir d'aquí també va sortir una segona idea, que va ser, bueno, el crear diferents monuments de tot el món, i ho vaig plasmar amb les meravelles del món, no? I a partir d'aquí dic, jolín, per què no els meus quadres poden estar passejant-se pel carrer amb moda, no? I vaig començar amb un bolso, vaig començar amb unes sabates, i vaig començar a fer vestits, i bueno, d'aquí vaig crear, pues, una línia de moda, que és lunidi.com, i tot ve reflexat en una associació que sense àmbit de lucre, que és Inot Uceda, que, bueno, que seria Toni Uceda al revés, no? Allò d'això el que estic posant en marxa amb diversos projectes més i altres idees, i bueno, pues, viatjant moltíssim per poder enriquir de lo que fos experiències i aprendre art d'altres cultures. I bueno, ara mateix acabo d'arribar, bueno, a aterrissar a Lleida fa dues setmanes.
Ja que t'agrada l'art, ja que t'agrada el disseny, a Lleida tenim un gran dissenyador que és Custo Barcelona, és a dir, Custo Dalmau, que és fill de Lleida.
Sí.
Suposo que una mica allò de quan surts de Lleida, penses, bueno...
Vull donar un altre cop color amb aquesta ciutat.
Per cert, on vas néixer, per aquells que no ho sàpiguen?
No, dins de Lleida, al casc antic. Al casc antic, quan hi néixer al carrer Major.
I els teus pares a què es dedicaven?
El meu pare va estar fent de banista, i després, bueno, va treballar en un banc, i també va ser àrbit de futbol, que va arbitrar i tot, hasta el Gamper, el Kubala, bueno, hi ha gent del seu...
I no li van tirar mai el cotxe al canal?
No, al canal no, li van tirar la moto, no li van tirar la bicicleta.
Perquè era molt típic això, llavors.
No, el tema dels àrbits era una cosa que era tocable, no? Avui en dia és intocable com ha de ser. És l'únic que abans la cultura futbolística tot era en contra de l'àrbit, no? I l'àrbit l'únic que ha de fer és marcar les pautes del joc, no? I molta gent s'hi ficaven amb ells, no? Jo també ho he vist, hasta i tot, amb partits que han fet els meus fills, i els meus fills també han fet àrbits, no? I, jolín, l'àrbit s'ho emporta quasi de tot a la seva esquena, no? Quan se'n va cap a casa, no? Però, bueno, i ma mare, pues, ma mare el que va ser és una senyora de casa, no? Som set germans.
Ja, per la teva edat, que jo calculo que tens 55, 56 anys, més o menys.
No? Sí, senyor, molt bé.
Vale, per això, suposo que te'n recordes, tu que has nascut al vell mig de la ciutat de Lleida, te'n recordes del Baratillo i d'aquelles botigues que havia al carrer, tan emblemàtiques, i de la Lleida d'abans. En què canvia la Lleida d'abans a la Lleida d'ara, tot i l'actualització i modernització?
Bueno, el que ha canviat és, bueno, quan dius lo del Baratillo, jo quan era petit, estic tot passava davant del Baratillo i tocava els pianos.
Sí.
Tot just, no? Era tan petit que no em feia falta ni acotxar-me. A mesura que em vaig fer gran, doncs ja t'havies d'acotxar algun moment, allò simpàtic de passar i tocar hasta les pilotes amb les mans, no? I veure, doncs, la Lleida, doncs, plena de color, plena de bullici, i ara, bueno, des que he arribat, en aquestes dues setmanes, he passejat dos o tres vegades pel carrer Major, i ho he trobat molt trist, botigues tancades, la gent amb la tristor, i bueno, sort de les mascaretes, que si no veuríem unes cares horribles, no? I sort de les mascaretes, que també mos estan protegint.
Antoni, tu eres aquells que anava molt de discoteques, de pubs, de festes majors, o eres un noi d'aquells tranquil?
No, tranquil, no, jo ho vaig parar, vull dir, tinc una joventut també molt, molt bellugada, també vaig treballar en un pub, vaig treballar a la Sala Europa, vaig treballar a Viaix, m'agradava molt pues, anar de festa amb els companys, amb els amics, fer la miri, ser el militar que va fer a Barcelona. I bueno, pues, ara ja tinc la meva edat de que ja està més tranquil, pues, me poso a pintar, me poso a crear, i el que m'agrada molt és conèixer diferents cultures i poder viatjar.
Quan has viatjat et dones compte de que veritablement les persones s'han de valorar a nivell personal, perquè a vegades quan no se surt de casa no es veuen les realitats. Quan un es vol tancar amb ideologies, amb formes, maneres, si no se surt a fora no es veu la realitat, no?
No, això tens raó, doncs, bueno, jo el que he vist en diferents viatges que he pogut fer és que bueno, he vist molta pobresa i he vist també molta riquesa, he estat també als millors hotels de part del món, i també he estat amb les cabanyes més tristes de la part del món, no? Ara mateix vaig estar no fa gaire a Sud-àfrica i, bueno, ja també és la gent aquella ni sabates, ni electrodomèstics, ni luxes, i tenen sempre la rialla a la boca, no? I en altres països que ha estat amb tot ple de luxes, la gent sembla que estigui amargada, no? Des de Nova York, que també he estat allí, a l'Avenida Sexta, a la Quarta, a la Quinta, al Rockefeller Center patinant, doncs veus que la gent, doncs, bueno, passen els dies i no saben el que tenen.
Suposo que és una gran sort poder treure i exterioritzar el que tens i plasmar-ho en algun lloc, sigui en una samarreta, sigui en un plat o sigui en un quadre.
No, molt important. I ara mira el que vam crear l'any passat, que degut a la pandèmia s'ha retrasat en poder tornar a fer un altre event del que vam iniciar el projecte, que va ser amb el Chicho Castaño,
sí,
del
sí,
restaurant Malena.
Un home de restauració.
I amb el restaurador també de ceràmica de Verdú, el Roca, vam poder sí. crear entre els tres el que fora uns plats de presentació amb acompanyament dels plats dissenyats per mi, creats pel Roca, i amb el tema culinari adient amb el del Chicho. Bueno, va ser una experiència molt maca. Vam estar 22 persones al sopar, va ser un sopar de principi d'aquesta reacció, i bueno, va ser una gran experiència que pensem tornar a repetir-la.
Per acabar, t'agrada més vi, cava?
Bueno, m'agraden les dues coses. El cava és per celebrar algun event, per celebrar alguna festa, algun cumpleanys, alguna participació, i el vi pues, per poder acompanyar pues, una bona xarla, amb un bon esmorzar, amb un bon pernil, amb un bon formatge, i si pues, dinant pues, cau una copeta, pues, també sempre va bé.
I si tinguessis que fer ara un quadre que no estigués la seu o ella, què és el que pintaries de Lleida?
De Lleida pintaria el que fora l'individu mandari.
Sempre i quan no se l'haguessin emportat, perquè igual...
Correcte, ja se li van emportar la llança, també, Déu-n'hi-do.
Bueno, però a part, també... sabeu que a Lleida no tenim escultors i gent que ho pugui arreglar, que te queda fora.
Ho sé. Sé que a Lleida, a nivell de la cultura, estem molt deixats de mà.
Acabem. Antoni, tu que em coneixes fa molt temps, me pots fer una pregunta compromesa d'aquella que davant de l'Audiència digués, mira, li he fet quedar malament al Cosme?
No, tu queda malament no, l'únic que també, com que has començat amb aquesta paraula de que està trista, Lleida, veus que el 2021 ens arreglarem?
No, ni molt menys. A Lleida ens costarà un parell o tres d'anys, el que passa que els polítics han de ficar les piles, que ara no les tenen ficades, sembla que estan molt relaxats, uns i altres, sí. Els del govern i els de l'oposició. Però sí. La Lleida que tenim ara no és la Lleida que nosaltres volem. Hi ha molts ciutadans de Lleida, siguin d'un color o siguin d'un altre. Lleida la volem alegre, Lleida la volem carrinclona, no la volem xurrotera ni palo santo. Lleida
sí,
la volem
senyor.
Una ciutat alegre. I ho han sigut sempre, perquè podem presumir els lleidatans de que per Lleida no n'hi ha prou. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Antoni Sierra Lluceda és un gran artista lleidatà que està molt projectat a nivell internacional i que tenim la possibilitat de tant en tant de compartir amb ell uns minutets a la ciutat de Lleida. Gràcies pues, i a seguir amb la teva tasca.
Corre, moltes gràcies a vosaltres per l'atenció que hem tingut amb mi, per poder tindre aquesta entrevista tan ample. I, bueno, bones festes i gràcies per tot.
Molta salut, moltíssimes gràcies. Ja veu, Ricard, sí. Un artista lleidatà,
Sí, senyor.
que la Seu Vella li devem molt, perquè
sí,
va
sí.
fer un gran treball, va ser una cosa extraordinària la que es va fer, que després s'ha personat en samarretes i que es veuen per tot arreu,
sí,
perquè
sí,
jo
sí,
a Barcelona
sí.
un bon dia em vaig trobar amb una de les samarretes amb una noia, per això dic que Déu-n'hi-do, no les exhibeixen qualsevol, noies guapíssimes, tenen més models, Déu-n'hi-do.
Molt bé, Cosme, doncs escolta,
bueno,
ens escoltem la setmana vinent.
Cuida't molt.
Gràcies, Cosme.
Adéu-siau, llarga vida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Reino Unido se adelanta y será el primer país del mundo en distribuir la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Además, lo hará de forma inminente a partir de la próxima semana. ¿Y en España cuándo? Aquí hay que esperar a que la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno al ensayo. Como Reino Unido ya no forma parte de la Unión, no es necesaria esa autorización. Con sus propios reguladores se sirven y se bastan. En Herrera en COPE acabamos de estar en un centro de salud de Newcastle. Los médicos se han enterado por los medios de comunicación del anuncio del primer ministro Boris Johnson. Es el caso de la doctora alicantina Amparo Álvarez Llobel, que lleva trabajando en Reino Unido 25 años y que hoy mismo ha mandado una circular a sus pacientes para comenzar a tener una previsión.
Nosotros hemos ya mandado una circular a los pacientes que cualifican para la vacuna para tener más o menos una estimación de cuánta gente querría la vacuna, porque tienes que tener en cuenta la forma que esta vacuna es distribuida. Piensa que tiene que estar a menos 70 grados, una vez que se descongela solo tiene una duración de 5 días y los paquetes vienen en casi 1000 vacunas por paquete.
COPE te cuenta las últimas novedades sobre la detención del bailarín Rafael Lamargo. El artista continúa en sede policial. Los agentes acumulan las pruebas que permitan mañana respaldar ante el juez la acusación bajo la que ha sido detenido. Formar parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas. Hay otros tres detenidos. El estreno de Yerma en el Teatro La Latina está en el aire, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, y continúa en la comisaría, como decías, el bailarín, en la comisaría de Centro, en Madrid, junto a los otros tres detenidos, su pareja y su representante, entre ellos, pasan mañana a disposición judicial tras el plazo de 72 horas en dependencias policiales. Se están practicando registros y acumulando material en una investigación que se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Madrid hace ya casi un año. Desde entonces se siguen los pasos a los investigados, con intervenciones de sus teléfonos incluida, por presunto tráfico de drogas, como decías, de las llamadas drogas de diseño. El propio Amargo estaría al frente del grupo criminal, según creen los investigadores, un grupo que habría nutrido presuntamente de ese material a terceras personas, aunque nuestras fuentes policiales destacan el recorrido de la operación, en la que incluso no se descartaba anoche más detenciones. Hay que tener en cuenta que la realiza una comisaría de distrito y no se ha implicado la brigada provincial. Rafael Amargo comparece mañana ante el juzgado de guardia, que decidirá su futuro inmediato, a punto, como decías, de estrenar este jueves su nuevo espectáculo.
Es día de GM y te cuento que COPE sigue creciendo. Según el Estudio General de Medios, la cadena COPE es escuchada ya cada día por 3.240.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Herrera en COPE suma en los últimos 12 meses más de 200.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes ya son 2.432.000 las personas que buscan el mejor análisis, información y entretenimiento con Carlos Herrera. Tiempo de Juego consigue su récord histórico con 1.654.000 personas que, como tú, vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y el mejor equipo de la radio deportiva. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se sitúa en los 736.000 oyentes diarios y La Linterna con Ángel Espósito en 809.000. Este programa que está escuchando ahora mismo, Mediodía COPE, de 1 a 3 de la tarde, bate su récord y llega hasta los 481.000 oyentes. Está siendo un año diferente, un año complicado, y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí. La derrota del Real Madrid en Kiev pone en cuestión el proyecto de Zidane, José Luis Corrochano.
No pienso dimitir, dijo ayer Zidane tras la derrota contra el Shakhtar. El Real Madrid, recuerden, depende de él mismo en la última jornada de la fase de grupos de la Champions contra el Borussia para clasificarse. Pero se empieza a cuestionar el futuro de Zidane. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
Bueno, no gustó nada efectivamente la derrota de anoche y mucho menos la imagen que dio el equipo en Kiev. En el club están sorprendidos y preocupados con la marcha del equipo. No encuentran explicación a estas dos caras que están mostrando con tanta frecuencia, pero a pesar de todo ello y de todo lo que se está hablando, en estos momentos la información que tenemos es que no hay ultimátum a Zidane, y tampoco se está pensando en una destitución inmediata del francés. Zinedine Zidane sigue teniendo crédito de momento, confían que sea capaz de revertir la situación como lo ha hecho en otras ocasiones, dicen que es el que mejor conoce la plantilla y es el ideal para sacar de esta situación complicada al equipo.
Noticia en el Barcelona, Sergi Roberto positivo por COVID, recuerden que está de baja por lesión hasta el mes de enero. Hoy a las 9 Liga de Campeones para el Barça y el Sevilla, Ferenbaros Barcelona y Sevilla Chelsea, los dos equipos españoles están ya clasificados, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde y también tenemos para mañana la quinta jornada de la Europa League, hoy es la previa de los partidos de la Real Sociedad, del Granada y del Villarreal.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis la figura de un imán cuya amistad con un cardenal ha sido clave para la paz en el corazón de África.
El pasado 28 de noviembre fallecía en Bangui el imán Omar Kobine Lamaya, presidente del Consejo Superior Islámico de la República Centroafricana. Junto al cardenal Zapalainga y el pastor Gerekoyame de la Alianza Evangélica, pusieron en marcha la plataforma interreligiosa centroafricana que ha sido determinante en la pacificación de este país. El cardenal le consideraba su hermano mayor y le recibió en su propia casa durante 6 meses cuando la situación de inseguridad en Bangui obligó al imán Kobine a abandonar la suya. Ahora le ha rendido homenaje de esta manera. Es un baobab que ha caído. Era un hombre de sabiduría que tenía siempre una palabra de unidad en la boca. Hemos luchado juntos para preservar la unidad, invitando al respeto y a la estima por el otro. La historia de esta amistad y del imán que nos ha dejado la vamos a contar en El Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia a COPE Lleida. Són la 1:06, dimecres 2 de desembre del 2020. Per sobre dels 9 graus a la ciutat de Lleida, sense boira, almenys hores d'ara, però ja ens ha avisat el nostre meteoròleg Armando Álvarez que a partir d'aquesta nit baixen les temperatures. De fet, l'aire fred ja ha arribat, però el tenim a cotes molt altes. S'ha quedat, de moment, a dalt, molt amunt, per sobre dels 2.000 metres, però baixarà. A més, la física ja ho fa, això. L'aire fred acaba baixant i acabarà baixant entre aquesta nit i demà. I, per tant, ja s'esperen glaçades. Tot seguit ens anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida precipitacions al Pirineu i en forma de neu amb la cota sobre els 400 i els 800 metres. Allà també tenim vent fort del nord amb ratxes que podrien superar els 80 km per hora. A la resta comptem amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts. Pel que fa a les temperatures, avui seguiran baixant al Pirineu i no presentaran grans canvis a la resta, màximes previstes de 12 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 9 a Tàrrega, de 6 a la Seu d'Urgell i de 0 a Viella. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida de nou cels ennuvolats o coberts al Pirineu, amb precipitacions febles a últimes hores que seran en forma de neu per sobre dels 1.000 metres. A la resta, comptarem amb cels poc ennuvolats amb intervals de núvols mitjans i alts. Per últim, les temperatures diurnes demà no presentaran grans canvis o baixaran lleugerament, menys al Pirineu on pujaran amb màximes en general que seran de 10 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Tàrrega i finalment de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fregant els 11 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anem ràpidament a buscar la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, amb crònica política, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha anunciat a través de Twitter que es presenta a les primàries per encapçalar la llista de JunxPercat a la demarcació de Lleida a les eleccions al Parlament del 14 de febrer. Tremosa reivindica les seves arrels familiars al Pirineu, en concret a Areny de Noguera, i també al Poal, al Pla d'Urgell. En aquest sentit, manifesta que vol defensar els interessos de les terres de Lleida al Parlament. Tremosa ha fet de professor d'Economia durant 20 anys a la Universitat de Barcelona i ha estat 10 anys eurodiputat. Assenyala que lluitar contra la crisi i captar fons europeus és la seva prioritat. Ara afirma que vol continuar aquesta tasca buscant la màxima unitat institucional. No cal esperar les properes eleccions per fer tot això que diuen ara. Sempre m'ha fet molta gràcia, per ajuntament, això de tranquils, ara quan si em trieu a mi, jo faré, i tu dius gent que està al govern ara. Bueno, doncs fes-ho ara.
No cal esperar al 14 de febrer. Fes-ho ara, tot això que dius que vols fer. Fes-ho ara, i amb l'exemple. Si és que al final això seria molt fàcil. En un món idíl·lic, en el qual no hi arribarem mai, perquè per això és idíl·lic, un polític no li hauria de fer falta fer campanya electoral. Els seus fets haurien de parlar per ell. Per ell o per ella, que no se m'enfadi ningú. No parlo ara d'homes o dones. Del polític o de la política. Els fets haurien de parlar. I, per tant, no hauria de fer falta fer campanya electoral. Qui no està fent acció de govern sí que hauria de fer campanya electoral. Però, ull, i això ja és opinió personal, per mi s'hauria de fiscalitzar totalment totes les promeses i tot el que es diu que es farà amb campanya electoral. Tot. És a dir, no val a la lleugera dir, escolta, jo faré això... No, perdó. Si tu dius que faràs una cosa, t'has de comprometre. I si no la fas, i no és per una causa de força major, alguna conseqüència ha d'haver. Si no, això ja és mentir. I reitero el que ja hem dit més d'una vegada. Jo crec que hauríem de tenir tolerància zero a aquestes històries. O sigui, hores d'ara, tolerem que el polític ens menteixi. Ja ho trobem normal. I això és nefast. És una cosa que no hauríem de tolerar de cap manera. No parlo de cap color política, de cap. Més igual uns, els altres, els de més aquí o els de més enllà. Més igual, qualsevol polític, tolerància zero a que menteixin. I hores d'ara tenim la tolerància alta. La tenim alta, perquè ja és una cosa que ens ha acompanyat tant, és com la corrupció. Segur que ho heu escoltat més d'una vegada. Primer que us recomano que no parleu de política a la sobretaula. I més ara, que no es poden fer sobretaules. Però segur que us ha passat. Parla de política. Després és quan dius, ui, no hagués hagut de treure el tema. Però bueno, una vegada surt. I segur que heu escoltat almenys una vegada el... Sí, home, però mal per mal, millor que ets que els altres. No, doncs malament, aquesta expressió té un problema ja. Mal per mal no pot ser. No pot ser. No pot ser. O sigui, si donem per fet que uns ja són dolents i els altres ho són una mica més, doncs tenim un problema. Per això hi ha molta gent que a vegades no van a votar perquè diu, però jo qui voto? Si és que no hi ha ningú que em representi, si és que no hi ha ningú que tingui una mínima de decència. Escolta, tenen raó. Aquesta gent estan orfes. No tenen una opció on anar a votar. Bueno, tot això és per dir que tenim massa tolerància a que ens prenguin el pèl. O sigui, ja no li donem importància. Ara, si ja sabem que ens enganya. No, doncs ho sento, no es pot dir. Si ja sé que ens enganya, no pot ser. No pot ser. I, reitero, hi hauria d'haver uns mecanismes automàtics ja de... Escolta, vostè va dir això i no ho has fet, doncs has de tenir unes conseqüències. Vaja, això sota el meu punt de vista. Fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
Censurar menos, justificar menos, ensuciar menos, sentenciar menos, cosificar, engañar, desconfiar, dudar menos.
El periódico. Entender más.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja comencem a parlar de noves tecnologies, com sempre ho fem a l'espai Infocope Lleida, que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i que també ens pots escoltar a través del podcast, que el pots buscar o a la nostra plana web o a l'aplicació de podcast. Allí ens busques i, a més, la gràcia és que ens pots escoltar tantes vegades com vulguis i quan vulguis, que aquesta és la gràcia. En fi, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs el mes passat les principals marques es posaven de llarg per la campanya de Nadal, on el Black Friday dona el tret de sortida. Doncs aquesta setmana una mica de tranquil·litat que ja toca, perquè ja tot ho tenen a punt, i aprofitem per comentar d'altres notícies, sobretot una miqueta més positives. Com per exemple, una startup treballa per convertir la contaminació de l'aire en gasolina.
Sí, això ja signem, eh?
Sí, sí, vull dir, aquesta fa de bona escoltar, no?
El problema és que la benzina després l'has de tornar a cremar, la benzina l'has de tornar a cremar i tornar a contaminar, però bueno.
Sí, però bueno, almenys és un residu d'aquestes que tenim aquí, no?
La idea és bona, a veure què ens surt de tot plegat. Doncs la principal operadora que ens portarà fibra simètrica 1 gigabit després de Reis. També una bona notícia. També explicarem els pros i contres. Xiaomi supera en vendes a Apple i Apple li posen una multa milionària per publicitat enganyosa a Itàlia. Explicarem què ha passat aquí. Tots aquests temes i d'altres preparats per la tertúlia Fric. Però abans, com sempre, sempre tenim aquest temps per en David que ens expliqui l'efemèride d'avui. Fins a quin any viatgem?
Bueno, pues una efeméride hoy de 14 añitos. En 14 años solo algo se puede convertir en una efeméride en el mundo de la tecnología. Nos vamos al 2 de diciembre del 2006, precisamente ese día donde se presentaba en Japón la hoy famosa Nintendo Wii. Solo una semana más tarde, el día 9 del 12, se ponía ya a la venta en España. El mismo día 2 ya se ponía a la venta en Japón después de la presentación. Y bueno, pues fue la primera revolución de interacción delante de la pantalla de la tele, ¿no? Simplemente una consola con un par de mandos y un juego muy sencillo gráficamente de multi-sports, se hacía un hueco en el mercado de una manera, bueno, pues la verdad que sorprendente, ¿no? Era la primera vez que cogíamos un mando o algo y lo lanzábamos hacia la tele. Bueno, más que lanzarlo, algunos sí, porque se les escapaba y no se ponían la correa, no sé si os acordáis de esta consola, pero nada más que tirabas hacia la tele para jugar al tenis y demás, era una, bueno, pues una primera experiència d'interactuació amb una consola.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs la veritat que sí que va ser un abans i un després. Jo em recordo d'aquesta època que tothom anava amb bojos en aquests mandos interactius per jugar a casa, inclús dius, ostres, era la manera de traure't del sofà, de sentar-te, d'aixecar-te del sofà per interactuar i moure't físicament, no? I a partir d'aquí va haver una revolució, va haver un abans i un després. Aquí sí que va haver un moviment d'una marca que va traure un producte disruptiu, com si diguéssim.
Sí, i tant.
Meter en los juegos, además, el tema familiar, es decir, el tema de toda la familia jugando a algo, ¿no? Bueno, pues la verdad que era una revolución que hoy día, bueno, pues al final hemos acabado cada uno jugando en nuestra pantalla, ¿no? Aunque todos jugando, padres e hijos.
Doncs ara sí, hem viatjat fins l'any 2006, vull dir, sembla l'altre dia, no?, que estàvem aquí als principis del 2000, doncs amb aquest joc totalment, o aquesta consola totalment interactiva. Doncs ara, com cada dimecres a migdia, estem a Copelleida i els frequis i els friquis estan en antena. Després del sumari i de l'efemèride, ara tot seguit passem a...
La tertúlia Fric.
Doncs ho comentàvem, avui una notícia de futur, però amb tendència positiva. L'startup Prometheus de Silicon Valley està treballant per convertir el CO2 en benzina. Esperançadora idea, no?
Sí, bueno, esta idea, ¿no?, que la han llamado Prometheus, ¿no?, todavía está en una fase muy, 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 muy temprana, ¿no?, pero la idea es de, bueno, pues una máquina que sea capaz de extraer el carbono que hay en la atmósfera, de tal manera que también entendemos que se libera de carbono de la atmósfera, con lo cual también se limpia, aunque no sabemos en qué porcentajes puede afectar a según qué tipo de fauna o de flora que haya en la Tierra, ¿no? Y transformarlo en gasolina utilizable, es decir, extraer el carbono, trabajar ese carbono para y tratarlo para poder sacar, bueno, pues gasolina, no sé si gasolina o algún tipo de gasolina energética. No de combustible, sí, algo energético, ¿no? La verdad que, bueno, pues hoy día, y sabiendo cómo está el planeta y pasando las que estamos pasando a nivel mundial, ¿no?, pues bueno, pues siempre son noticias un poquito green y esperanzadoras, ¿no? Y todo comienza, no sé si lo veremos acabar, pero bueno, sí. Los comienzos sí, que las líneas de investigación estén, la verdad que ya es un avance de persistencia de la Tierra a la que
vivimos. Esto es como la batería de grafeno, que no llega nunca. No, ¿verdad?
No, y además, claro, pero es que el tema igual para extraer el grafeno y tal, es que es, bueno, Vamos a ver qué
es
tal.
Es un decir, pero
yo
hay...
creo que es una noticia, es un inicio y es algo que tenemos que saber y conocer, cómo no, para que en el mundo de la tecnología y del I+D, de toda la investigación y el desarrollo, pues haya gente que conozca, que puede trabajar y que pueda aportar en estas líneas, ¿no? Al final algo se saca de muchos estudios y, bueno, está muy bien que se divulgue y que se sepa, y sobre todo este tipo de propuestas me parecen geniales.
Doncs vinga, Ricard, si et sembla bé, doncs tu tindràs combustible gratuït per la moto i només agafar-lo de l'aire i reconvertir-lo.
Ricard ja tiene que ir a una moto elèctrica.
Sí, sí, ja no me pillarà eso, però bueno.
Molt bé, com a mínim fa de bon sentir i escoltar, doncs, que hi ha també, doncs, bueno, empreses o startups que desenvolupen, doncs, això d'aquí, el que dius tu, no? Amb l'objectiu molt verd pel tema del planeta. Doncs vinga, som-hi, perquè portem uns anys que Xiaomi està en boca de tothom, i no només per dispositius mòbils, però en aquest moment es confirma que va aterrar amb força i ja supera en vendes a Apple.
Bueno, Apple, a Samsung, en España, es más, España se está llevando el mayor porcentaje por tercer trimestre consecutivo, se ha llevado, ya hablamos de él, es decir, está adelantando por la derecha absolutamente a todos. La semana pasada Samsung lanzaba boquiabierta la noticia de venga, vamos a por la batería y tal, esa gama media que tenemos que conseguir con millones de unidades vendidas y demás en Europa. Bueno, pues es que precisamente eso es lo que se ha comido Xiaomi. El año pasado ya Samsung lo intentó porque veía venir todo esto, y fue con el tema de los AS y las cámaras, había uno de batería y otros de cámaras, que si recordáis todo esto también para nosotros, para el Infocope, un habitual del Mobile World Congress, que es Wiko, ya hace años que intentaba que tiene las gamas definidas de esa manera, por cámara, por batería y demás, ¿no? Aquí van atacando porque precisamente si vemos los datos de venta es que en números de unidades vendidas, ya hablemos de, no hablamos de facturación, pero en ventas de unidades, Xiaomi se está llevando la palma por tercer trimestre consecutivo en toda Europa y en España. ¿Cómo no? En España, como siempre, lo que es más barato con mayor porcentaje.
Estaríem parlant de 44,4 milions de telèfons, amb una quota de mercat del 12,1%.
Sí, pero eso estamos hablando a nivel mundial.
Sí, no. A Espanya hem fet furor, la veritat és aquesta, eh? Vull dir, aquests van aterrar aquí com aquell que no, i mira, poquet a poquet s'han fet els amos.
En Espanya estamos en el 68% de las ventas, que no es tontería. O sea, es decir, 6,8 teléfonos de cada 10 vendidos son de Xiaomi. O sea, es una bestialidad. La gente de Xiaomi están como locos, ¿vale? Solo tenéis que seguirles en LinkedIn para ver las noticias y las cifras que están sacando. Están pidiendo su momento de gloria, su momento cumbre con todo el tema de los terminales. La verdad que la venta es bestial, ¿vale? La fabricación también ya supera ese 9% de Apple. El tema es que si todo esto lo convertimos en números, lo que sí que nos damos cuenta es que en números el que sigue siendo el rey es Apple, la manzanita, y iPhone, ya que precisamente no vende ni teléfonos ni de 100 ni de 200, aunque ya sí que los vende de 500 euros.
Vaya.
O sea, bueno, también se van abriendo dentro de su gama, pero hoy día también te puedes comprar un iPhone de 500 a 1500 euros.
Bueno,
mucha gama de terminales.
Claro, ¿no? se dieron cuenta que habían abandonado
el mercado dentro de mantener el high level.
Se dieron cuenta que habían abandonado ese tramo en el que hace unos años era la gama premium. Los teléfonos de 500 euros eran la gama premium. No hace muchos años de esto, David. El iPhone valía 500 euros. Entonces salió el Galaxy, que se puso a la par. Eso eran los teléfonos premium no hace muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que después hubo la escalada de precios y se descuidó ese tramo de los 500 a los 750, más o menos, que Apple nunca ha dicho que sea...
Fue la disrupción, sí, del precio de por encima de los 500 euros, y en el 2012 ya llegamos a el teléfono de 1000 euros.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, entre los 1000 y 1400, nos hemos estado moviendo en la gama alta. Daros cuenta que al final para los fabricantes, es decir, el tema de los márgenes en fábrica, histórica, y esto es algo que conozco desde pequeñito, o que pude conocer desde pequeñito, el tema es que esas gamas son las que salvan la gran diferencia de las compañías. Daros cuenta que fabricar un teléfono, por así decir, de precio de ciento y pico dólares o de ciento y pico euros, el coste está en unos 90 y pico o 100 euros, cosa que un teléfono de 1000 euros o 1300 euros, que nos podemos ir a un coste de fabricación de 500 o 600 euros, bueno, lo están duplicando. Es decir, el margen que tienen los fabricantes en los teléfonos de gama baja y de gama media es mucho menor, y necesitan por lo menos vender un 5, un 6, un 7% de esa gama alta premium para paliar el margen de la compañía. Es decir, el negocio de esto es bestial, y esa gama premium y esa gama alta es la más importante para cualquiera de ellos. Con lo cual, igual, cuando yo siempre digo, está muy bien el número de millones de equipos vendidos, pero siempre hay que mirar el valor. Sí, ¿cuánto ha facturado cada uno en esas ventas? Porque realmente ahí es donde está el futuro y la consolidación de esa compañía. Antes ocurría, antes de que llegaran los smartphones, ocurría. El número uno era Motorola, con sus startups, ¿os acordáis? Luego los Nokia, luego volvió Motorola, luego subió Siemens, luego Nokia otra vez ahí. Pero se iban ganando las posiciones por la gama baja, pero si no eran capaces de mantener un mínimo de ventas de gama alta, se caían en esa posición, porque realmente no factura.
Gama alta, David, o también después, perquè Xiaomi ja se l'ha investigat en algun país per vendre per sota de cost, que això ja sabeu que està prohibit. Si no aprofites tenir un parc mòbil tan gran venent algun servei que estigui vinculat als aparells, no et serveix de res. Ha dit, serveix per sortir als rànquings. Oye, soy el que más ha vendido. Vale, perfecto, pero no he guanyat un duro. Si després tu en aquests mòbils t'idees un servei que puguis captar un tant per cent d'aquests usuaris, perfecte. Això Apple ho ha sabut fer. Samsung també ho ha sabut fer, amb el Samsung Pay, amb el... molts serveis. Si no lligues a la gent, el hardware tan barat t'acaba costant la... Bueno, t'acaba costant l'empresa, és a dir, no deixa de ser viable i punt. Això funciona així. No hi ha més història. No sé jo si Xiaomi està preparant o té preparat algun tema d'ecosistema propi, per entendre'ns, de serveis, d'aplicacions, etcètera, etcètera.
No,
a priori no, vull dir que...
No creo, Xiaomi se dedica a comprar otras empresas de todo, y conocemos de una cuarta parte la mitad de Xiaomi, es decir, y solo en su web podemos ver que venden desde mochilas a timbres.
Sí, correcto.
Casa.
Bueno, guanyen diners és amb els patinets. Els patinets.
Los patinetes, ¿no?
Ahí.
Correcto. A ver, no olvidemos que al final hay dos asiáticos por delante, que son Samsung y Huawei, ¿vale? Que Huawei, por ejemplo, cuando hablamos, oye, el sentido de Huawei de sacar su ecosistema, hombre, vamos a ver, Huawei sigue teniendo un market share de 2 puntos más que Xiaomi. Podemos decir, ¿Xiaomi puede jugar a eso? Yo creo que no. Que no, es decir, Samsung es el que sigue estando en primero en número de millones de unidades, ¿no? Porque en Asia son muchos millones y tienen sus adeptos, como no, Xiaomi los va ganando poco a poco, pero el tema es que Xiaomi, donde ha barrido al resto, es en Europa. Xiaomi ha barrido a Samsung y a Huawei en Europa, y eso es una realidad.
Venga, som-hi. Què ha passat també a Europa? I també què passa en d'altres parques? Pues que, com per exemple ha passat en Itàlia, doncs que a Apple li ha caigut una multa milionària per publicitat enganyosa. Tindríem de ser més exigents amb la publicitat que ens fan?
Però molt més. Jo crec que sí,
Jo és que sempre con estas cosas se me viene a la cabeza la película de Un día de furia. ¿Os acordáis?
No.
¿Sabéis cuál es la película de Un día de furia?
Yo no lo he visto.
El día que pierde los nervios, pues la tenéis que ver, es antigua pero es buenísima, que dice, yo quiero esa hamburguesa, porque hay una foto de una hamburguesa súper jugosa y me acaba poniendo usted una hamburguesa que es que madre mía, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, sí. La verdad que ahora, bueno, pues frente a, ¿cómo no?, la Unión Voz Populi, ¿no?, la Unión Voz Populi sobre la resistencia de los dispositivos iPhone al agua. Bueno, pues sí, con sus anuncios de que se me cae debajo del agua y lo cojo y tal y no sé qué. Bueno, pues estas caídas no siempre son así, como bien dicen, ¿no? Y bueno, pues frente a las múltiples la unión de múltiples demandas, ¿no?, esto ha subido más arriba, y la protección IP68, que dicen que bajo el agua 30 minutos a profundidad de 6 metros, bueno, pues aparte de decir esto y de dar esta esta publicidad y aparecer en sus manuales, no ofrece garantía. Cuando lees la garantía, en la garantía dice, oye, si se daña por caer al agua,
no tienes garantía. Y en cambio, te diuen que resisten a l'aigua.
Exacto, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues al final todo esto es lo que ha dado porque el comité italiano se haya decidido a multar a Apple por estas afirmaciones engañosas, ¿vale? En este tipo de mensajes promocionales sobre la profundidad.
Por cierto, ara que parles d'Apple, una novetat que ha sortit aquesta matinada, han posat a la venda ja el MagSafe Duo, que és el carregador inalàmbric, aquell amb imants, que es plega com un llibret que permet la càrrega del telèfon i del rellotge o dels AirPods, també, si vols. Ja està a la venda, perquè no està, deien muy pronto, bueno, està a la venda des d'aquesta nit, el preu és altíssim, són 149 euros sense el carregador, que, bueno, això ja ens hi podem anar acostumant, és altíssim. Jaume, vinga, et deixo 30 segons.
30 segons, doncs bueno, una de les altres bones notícies és que tindrem velocitat a gigasimètric a l'abast de tothom, no? La principal operadora espanyola el dia 12 de gener passarà a donar-nos més velocitat, més gigas, juntament pues, amb la seva pujada clàssica de preu que ens fan totes les macroempreses.
Mira, Jaume, et dic que això vindrà acompanyat també de publicitat enganyosa, ja t'ho dic ara, perquè a nivell d'empreses es pot arribar a necessitar, a nivell domèstic, això ho hem parlat aquí i en privat amb el David i amb tu mateix, amb una llar, per molts catxarrets que tinguem connectats, un gigasimètric t'asseguro que no el necessites mai.
Però això tindríem de fer un altre dia un altre programa especial, perquè aquí tenim tot el tema del gigasimètric.
Però t'ho vendran així, però no el necessites.
De la velocitat, tothom vol més, no. I potser no fa falta tant.
David Casero, bueno, tu, el David Casero té molts catxarrets a casa connectats alhora, segurament els caps de setmana o les tardes, o els vespres. I t'has quedat alguna vegada sin ancho de banda?
No, es imposible.
Por eso te digo.
No hay servidor que me pueda dar el ancho de banda que tengo en casa. Es decir, solo si nos conectamos tú y yo, peer-to-peer, tú a mi IP, yo y yo a tu IP, para, yo qué sé, para pasarnos algo. No lo sé. Yo hoy día podemos estar en casa conectados. Yo solo uso 3 pantallas, más las pantallas que pueda haber en casa son 6 pantallas conectadas. Con videoconferencias, multiconferencias, online a la vez.
Es igual, y aunque el comedor.
Datos,
y aunque en el comedor estuvieran viendo Netflix. O dos teles más estuvieran viendo vídeo demanda y tal. No, de verdad, o sigui, això ho podem provar, però ho diem aquí des de l'Infocope. Que no us prenguin el pèl, perquè us diran, escolta, va, per 5 euros més. Amb 100 megabits simètrics n'hi ha de sobres. Això dels 300 i els 600, doncs és un bonus. Però els 1.000, ja us asseguro.
Y luego además hay algo que la gente no tiene en cuenta y es las máquinas antiguas. Y hablo de máquinas.
Ah, sí, también,
de pronto
claro.
Alguien se compra un móvil nuevo y se cambia el móvil, llega a su casa y dice, ostras, es que navega súper rápido. Digo, anda, ¿y eso qué es? ¿Que la fibra ahora de tu casa va más rápido o que va más rápido que el procesador de tu teléfono móvil? Porque la conexión a internet es la misma, amigo mío.
Sí, es lo mismo.
Se compra un ordenador nuevo y dicen, y digo, oye, ¿qué tal ahora va la fibra? Uy, pero este ordenador va perfecto.
Claro. Claro.
Sí, claro, será que tienes un procesador más rápido, una gráfica más rápida, claro. Y todo se ve más rápido, pero es de velocidad va sobrado, amigo.
Bueno, nois, va, que ens hem passat de temps, però de llarg, però bueno, és un debat que ja en parlarem, que és un debat interessant i a més és pràctic. David Casero, com sempre, gràcies.
Gràcies, buenas tardes y felices fiestas.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Ha sido salir la noticia de que la vacuna ya está ahí en puertas y fíjate cómo está esto.
Ya cuenta de la iluminación del centro de muchas ciudades y pueblos, pues lógicamente la gente ha salido a la calle y las aglomeraciones se han visto. ¿Cómo vamos a evitar la tercera ola del COVID?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No tiene mucho sentido llevar 10 meses haciendo las cosas bien para juntarte todos el día de Navidad.
Un hipotético escenario de aglomeraciones o de celebraciones sin freno lleva a que haya una tercera ola, porque además es lo que está pasando en Asia, es lo que está pasando en Japón, es lo que está pasando en Corea del Sur,
y etcétera. Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
¡Felices fiestas! Y para que sean aún más dulces, en Día tienes el turrón Suprema de Alicante y de Gijón a Dulce Noel por tan solo 1,29. Día, cada día más cerca de ti.
Vecina, ¿qué tal? Hola, pues aquí cuidando las plantitas. Oye, Clara, que... Anda que no hemos charlado tú y yo en este patio desde marzo, ¿eh?
Uy, si supiera.
Y no sé, se me ha ocurrido que igual podemos compartir un décimo de lotería de Navidad. ¿Te apetece?
Claro que me apetece.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien te trae!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera. Y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes. Y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que anem directes cap a les 2 de la tarda. Comencem el nostre espai amb veu de dona. Ja saps que tots els dimecres parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. A través de videoconferència avui ens acompanya la Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Gemma?
Molt bé.
Bé, et veig amb mascareta i tot, eh?
Bueno, perquè estem al despatx amb un company i...
És curiós com ens acostumem. Mira que al final, si tu mires fredament, és incòmode, realment, portar mascareta i tal, però hi ha vegades que jo fins i tot arribo a casa i no me la trac, i quan porto una estona per casa dic, però què feia amb mascareta a veure aquí, eh? A vegades costa de posar-te-la, te la deixes quan surts, que això també ens ha passat més d'una vegada, arribar al carrer i avui torna a pujar, i de vegades la portes i no tenen recordes de treure-la.
Sí, sí, ja és com un complement que hem incorporat a la nostra cara i... No? I ja ni el notes.
Ai, Déu-n'hi-do. Escolta, Gemma, abans d'entrar en matèria, que et volia preguntar, bueno, com va acabar tot el tema aquest del 25
de novembre, el tema de que, bueno, vau tenir problemes a l'hora d'expressar-vos i tota aquella història. És a dir, us han contestat? Hi ha hagut alguna explicació? Perquè, clar, jo llavors, aquí ho vam explicar a la tertúlia en veu de dona, però no... Bueno, he fet una mica de seguiment del tema, però no he vist que hi ha hagut cap mena de reacció.
De moment no ens han dit res. El que sí que és cert és que nosaltres hem sol·licitat una reunió amb el delegat del govern i la coordinadora de l'Institut Català de les Dones, i sí que ens han contestat que ens atendran. Ara estem intentant trobar el dia, però de moment no hi ha hagut cap explicació.
Bueno.
O sigui, és un acte coordinat entre les diferents institucions, però ens imaginem que és l'Institut Català de les Dones qui diguem que porta la iniciativa de l'organització, però això no disculpa a cap de les institucions que hi eren presents.
No. S'incorpora ja la Laia Rogel, presidenta de l'associació App Lleida. Ja saps que és l'associació que engloben, doncs, a totes les empresàries i emprenedores del Pla de Lleida i dels Pirineus. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És que, a més, a la Laia l'hem tingut... Bueno, l'hem tingut i la tenim ben enfeinada amb un projecte amb vistes al Nadal. Clar, diem amb vistes al Nadal com si fos lluny, però estem al mes de desembre ja, eh? Després ens l'expliques. De totes maneres, primer de tot, Laia, com estàs?
Bé, molt bé. Treballant, sí? Molt, i bueno, intentant acabar l'any bé.
Bueno, sí, acabem-lo el millor que puguem, eh?
Tant com puguem, sí.
Que déu-n'hi-do. Escolta, avui arriba al Parlament el cas aquest de l'aula de teatre, dels abusos sexuals que es van mantenir en secret. Jo no sé si en secret del tot o no. Jo la veritat és que el cas el desconeixia en profunditat i el segueixo desconeixent en profunditat, però avui llegia que es van mantenir en secret durant 20 anys. Gemma, 20 anys. Tenint en compte que aquí hi ha tota una direcció del centre, tenint en compte que això depèn de l'Ajuntament de Lleida, però com es pot mantenir 20 anys això?
Doncs, bueno, jo no sé si la gent que està ara a la direcció tots n'eren coneixedors des del primer.
No, ja suposo que hi ha algú que no ho sap, però el problema és que només que hi hagi dues persones que ho sàpiguin, ja són dos, eh?
Sí, però que és evident que això no exculpa la responsabilitat ni de la direcció ni de la paeria, no? I llavors, per què es manté en silenci? Doncs perquè són pràctiques malauradament habituals o han estat habituals en espais on es permet aquest abús perquè es dona una qualitat de poder a uns determinats homes que no saben fer ni d'homes ni de persones, sinó que són assetjadors i abusadors, i després doncs, la institució, que és també patriarcal, el que fa és tirar un, diguem, allò de escobrir, tancar, tapar, doncs, que aquestes coses puguin sortir per no ser esquitxades en lloc d'anar a l'arrel del problema, no? Expulsar a aquest senyor d'aquest espai i denunciar-ho, que denunciar-ho a la justícia. I clar, i el més llastimós és que diguin que és un delicte que ha prescrit.
Sí, correcte. És que estem parlant d'uns delictes que han prescrit.
Aquests delictes no haurien de prescriure, perquè les seqüeles d'aquests delictes, malauradament, si no són treballades a temps, no prescriuen per les víctimes. I les víctimes necessiten reparació, no? Necessiten justícia i necessiten reparació.
Sí. I acompanyament també.
Acompanyament,
eh?
Sí.
Que això és important. Laia, no sé si coneixies... Bueno, suposo que per la premsa sí, però no sé si coneixies aquesta notícia amb més o menys profunditat.
Bueno, la conec en el moment en què conec una persona que va estar a l'aula de teatre en la qual va patir assetjament sexual.
Caram.
O sigui, sí. Bastant de primera pa. Llavors, ser... El que diu la Gemma, no hauria de prescriure perquè per amb aquestes persones no ha prescrit emocionalment i a nivell anímic no els ha prescrit. I el content és, parlo de la persona econòmica, que això al final hagi sortit a la llum, però clar, que volen i reclamen justícia, totalment lícit. És que no hi hauria d'haver l'opció a que prescrís aquest delicte. No poden, no s'ha de permetre.
Escolta, sense entrar en detalls, Laia, en aquest cas concret, dic sense entrar en detalls, per què no es denuncien aquestes coses? És a dir, per què segueix costant tant?
No, jo puc parlar del que...
Sí, sí, ja dic sense entrar en detalls.
Sí, s'ajunten molts problemes, però un d'ells és tuts petit, la falta de maduresa, te sembla com que és algo, bueno, doncs que no passa res, que és algo habitual o no, sembla que se generalitza i s'acaba inclús normalitzant, no? I clar, amb els anys, amb el temps, et dones compte que allò que passava no era normal.
Clar, potser també que et passem amb una edat en la que, bueno, als pares tampoc li expliques tot, perquè aquestes edats ja hi hem passat tots per aquí també, eh?
I després te treuen de fer allò que t'agrada tant.
Gemma, no sé si això ho hem millorat, és a dir, segueix costant denunciar aquestes pràctiques? Ho dic perquè al final, si hagués hagut una, dos o tres denúncies de seguida, s'hagués tallat tota la història.
Bueno, segueix costant molt per dos motius. Un fonamental és aquest que ha dit la Laia, no? De que tu no ets una persona madura, però a banda de que no ets madura és que aquelles persones que t'han de protegir, no? Això passa també en els abusos dins de la família o amb els teus progenitors, que la persona que t'ha de protegir és la que abusa de tu i, per tant, acabes normalitzant aquesta situació, no? Que el teu protector t'agredeix, però al final és el teu protector i el teu referent i tu creus que allò és normal. I per altra banda, el tema de l'estigma. Vull dir, malauradament, les víctimes continuen patint estigma socialment i per tant és una cosa que s'oculta.
És una pena doble, això.
Sí, sí.
És una pena doble. Per cert, mira, la setmana passada ens va acompanyar una noia que està a la Universitat de Lleida, concretament a INEF, i ens parlava en primera persona d'haver patit abusos quan tenia 17 anys. I és veritat, jo li vaig preguntar, home, però i en aquell moment no te'n vas adonar? I diu, pues, la veritat és que no. O sigui, fins i tot, a veure, parlem d'una persona de 17 anys, ja vull dir que al final ja és... però és curiós, ella mateixa deia que és curiós com amb els anys te n'adones i dius, però com vaig poder jo permetre això, com va poder passar, com no ho vaig explicar a ningú, o com ningú se'n va donar compte i em va donar un cop de mà, no? O potser sí i jo ho vaig rebutjar, però és que de vegades és molt fàcil jutjar-ho des de fora, eh? Vull dir, des de fora diem, i com pot ser, com pot ser? Doncs mira, la setmana passada aquí escoltàvem un cas...
Però
justament et deia això.
Que pot ser perquè, bàsicament, tu no identifiques que allò és un assetjament sexual. No ho identifiques com a tal. Vull dir, la violència és de moltes maneres, no? I ets jove i no tens coneixements i allò no entens que allò està mal fet, no?
Clar.
O sigui, a veure, jo puc parlar en primera persona d'això perquè jo, amb 17 anys, també vaig passar una cosa, situació semblant.
Ah, caram.
Amb el meu professor de l'autoescola.
Caram.
Per tant, però clar, jo tenia 17 anys i allí em va semblar que era una cosa no normal, no la vaig veure normal, de fet vaig demanar canviar de professor, però
sí, allò que mai no estàs allò que dius, estic incòmode aquí, però bueno, no ho explico, però estic incòmode, canviem i ja està.
Fins
a quin
punt és normal que em posi la mà a la cuixa quan estic conduint.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tampoc deu fer tants anys, d'això, Laia?
O no, ja en fa uns quants, sí.
No tants, eh?
Doncs
no
dic, tants, ara no m'ho faria.
Segle XXI,
no?
Eh?
Jo que no m'ho faria.
Ja, però vull dir, estem parlant del segle XXI. Que...
I tant.
Per això t'ho dic.
18 anys tenia.
Vull dir que tampoc fa tant temps. Mira, fixa't avui que tenim a dos noies aquí i veus com no cal anar tan lluny d'aquestes cosetes que passen?
No, són coses que en aquell moment et semblen... estranyes i inclús t'incomoden, evidentment, jo puc parlar de mi, a mi em va incomodar, però, bueno, com a assetjament no ho classifiques com a tal, no?
Yeah.
I t'estic parlant de fa més de 15 anys enrere, no estava tan clar com a dia d'avui, no? I ets jove, tu tens l'objectiu de treure un carnet de conduir perquè vols ser independent, perquè vols anar... I clar, saps que si en això ho dius, doncs potser els teus pares te trobaran d'allà i ostres, vull acabar les pràctiques, no? Bueno, aquesta va ser la meva reflexió amb 18 anys,
sí.
Una nena i tal, t'asseguro que ara no ho faria en la vida, no ho permetria. Però clar, I no sents, no creus que allò sigui un assetjament, que et fiquin la mala cuixa.
Clar. Gemma, la Laia ha dit també una altra part, que és la família, els pares. Clar, són edats tontes. Em perdó, ja m'enteneu, quan dic edat tontes, vull dir aquelles edats, bueno, que encara ets menor, o tot just tens els 18 anys, però d'altres agressions passen amb els 14, 15, 16, allò que abans dèiem l'edat del pavo, ara no ho sé, perquè de veritat les edats aquestes, parles amb els pares d'adolescència, es veu que comencen molt abans. Però vull dir que també són aquestes edats que els pares, a vegades estàs una mica out, permeteu-me, que no saps què està passant allí, perquè no t'expliquen.
Sí, és evident, el que ha dit la Laia, penso que ho he explicat molt bé. Tu saps que allò que t'està passant no és normal, normal no ho és, i tu ho perceps i ho intueixes i et fa sentir malament, però ni tens els arguments per poder-ho desmuntar, ni tens la força ni la capacitat per desmuntar-ho, ni tens proves sabent que si tu fas una acusació no ho podràs demostrar, i al final et sents malament tu per pensar que allò que has permès potser no és normal, però no saps com desfer-ho, no? I jo crec que la Laia ho ha explicat molt bé, o sigui, ella es volia treure el carnet. Vius, estàs en una edat en la que tu vols ser autònoma, tu vols demostrar que tens un poder adult, no?, per decidir sobre la teva vida, i et sembla que qualsevol cosa que passi, d'alguna manera, tu n'ets la culpable, i que per tant podràs arribar a ser, ja no vull dir castigada, però que sí que pot ser que els teus pares, no?, et posin uns límits o et diguin, veus, nosaltres ja t'ho hem dit, que havies de fer això, que havies de vigilar. I clar, quan tu vols reivindicar el teu poder adult quan ets una adolescent, doncs hi juguen molts factors. I l'any passat va sortir una enquesta, es va fer una macroenquesta a nivell de l'Estat espanyol per identificar violències que havien patit les dones. I jo crec que va sortir una barbaritat de més del 80% de les dones que van respondre a l'enquesta havien patit abusos de diferents menes. Mm-hmm. Però, per exemple, aquest que ha dit la Laia, te poso la mà a la cuixa, et toco els pits entrant en un ascensor, et dic, te fa insinuacions sexuals que no saps molt bé, saps allà on està el límit, et faig comentaris sobre el teu cos inapropiat, coses d'aquestes, sí, i abusos molt més greus, molt més que fins i tot dins de la parella, quan es comença a tenir parella, que tu no identifiques com una violència perquè tu no, encara no saps ni tens una trajectòria per saber què és i què no és normal.
Jo crec, com diu la Gemma, que malauradament totes en algun moment o altre hem viscut alguna situació d'aquest estil, en algun moment o altre. El que passa és que ara, afortunadament, doncs, estem, no vull dir empoderades, però les nenes crec i vull pensar que creixen sabent que això no està bé i que s'ha d'explicar i s'ha de dir, tot i que encara molta gent no ho diu, però dels últims 20 anys cap aquí i 40, doncs, no es deia tant. Però totes, jo conec moltíssimes dones, empresàries, companyes meves de l'associació, que han viscut situacions d'abús sexual, d'algun tipus, ¿vale? Mm-hmm. O situacions de violència domèstica.
Escolta, us volia preguntar, clar, ara la Gemma parlava, clar, el ventall que dona la Gemma és amplíssim. El que en castellà vulgarment es diu piropo, tirar floretes, en català. Ui. És a dir, fins on tu... Parlo ara d'un home amb una dona, que és el mateix, d'una dona amb un home, m'és igual. Pots tirar floretes amb una noia que no coneixes pel carrer. És a dir, depenent de la frase o no ho diguis.
Jo crec que si tu no coneixes a una persona, no tens cap dret a fer-li cap comentari ni sobre el seu cos, ni sobre el seu pentinat, i menys si no et donen peu amb
però, això. Però i si és positiu? És a dir, si jo ara avui te veig i dic, hosti, Gemma, que guapa que estàs avui, quina bona cara que fas.
Si tu i jo ens coneixem, és un altre tipus de relació.
Aha.
Però això d'anar pel carrer, vale, i que algú faci un home, no?, allà a una terrassa d'un bar, o en unes obres, o en entrar en una botiga, o entrant a la universitat, m'és igual, et faci un comentari sobre el teu cos, no? Ja sigui sobre el teu cos, sobre la teva forma de vestir, sobre la manera de moure't, etc., és completament inapropiat i és un abús. Clar, és un abús perquè aquest home no té cap poder on no hauria de tenir com per poder jutjar la teva persona, el teu cos, no? No,
M'Enric, però M'Enric, des del punt de vista de que a les pel·lícules del Destape això era, bueno, això era el normal, o sigui, però pesar pel carrer i aquestes coses. Deixeu-me que saludi a la Núria Codina, que s'incorpora ara, que ja, bueno, ja la coneixem, que ja ha estat amb nosaltres aquí als estudis. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots. Què tal? Com
està la Núria?
Estem parlant del que coneixem com piropos, de tirar floretes, i del que són abusos, etc. Escolta, a tu te n'han tirat o no, de floretes?
Home, sí, alguna vegada, no?
I com et sents? És a dir, o depèn de la situació o depèn de qui t'ho digui?
Depèn del to, no? També. Depèn de la situació i depèn del que tu diguis. Els esportistes en sol passar quan anem a córrer, alguna vegada depèn de per on vagis, doncs sí que t'has hagut de sentir, sobretot a les obres, doncs alguna, bueno, però normalment són, tu prens com a rucades i ja està, tampoc no li fas massa importància, però més que res ho dic per això, depèn del to, no?
Ja, el que passa és que veus el que acabes de dir, tu prens com a rucades i ja està. Clar, aquesta tolerància és aquella que ens ha portat aquí, eh?
Sí, sí, jo penso que sí, que la permissió és el que ens ha dut on estem ara, però...
Bueno, lo que a mi em passava de més jove és que quan passaves per una obra, jo directament canviava de vorera.
Això és un tòpic, però passa.
Però és que passa, però és que és veritat, perquè al final, si no, durant una estona que estàs passant per allí davant, et sents un objecte mirat, identificat, valorat i amb el seu criteri, i tu te sents violenta.
Escolta,
per tant, per evitar aquesta situació, canvies de costat.
Per fer una enquesta ràpida, sou tres, eh? Això us agrada o no us agrada? O depenent del que et diguin? Així, eh? Passar pel carrer, una obra és el tòpic, eh? Però per això us ho pregunto.
Home, a mi no m'agrada.
Jo generalment no.
Em desagrada profundament.
Sí, val, o sigui, 3 de 3. Val, no, t'ho dic perquè a vegades la percepció és... Bueno, escolta, potser exageren, però si ho preguntessis... ja ho sé que la mostra ara no és àmplia, són 3 noies, però bueno, veniu de mons molt diferents, per tant, bueno, podria ser bastant representatiu. A més, hi ha d'altres enquestes fetes amb una mostra molt més àmplia i en general diuen que no. Per tant, escolta, deixeu-ho de fer. Estem a punt d'arribar a les dues. Bueno, és un tema que, veieu, pot tirar per llarg. De totes maneres, la Gemma m'ha demanat... m'ha demanat un moment parlar d'una activitat que et fa una pregunta. I la pregunta, la veritat és que la pregunta ulla, perquè et fa donar voltes. Diu, i tu, por què eres negro? Gemma Casal.
Doncs sí, això és un curs que vam organitzar amb l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida, que es diu, i tu, per què ets racista? I, de fet, el nostre títol sortia d'aquesta obra del Rubén Bermúdez, que diu, i tu, per què eres negro? Perquè, doncs, amb ell aquesta pregunta se l'ha sentit mil vegades i ha hagut d'explicar-ho sota, doncs, aquesta pressió racista per classificar les persones segons el seu color de pell i haver-se d'explicar en funció del seu color de pell. I que no sé si mai vosaltres heu vist un vídeo del Muhammad Ali, recordeu el Muhammad Ali,
el boxejador,
no? Que en una entrevista ell explicava que un dia li va preguntar a la seva mare per què Déu és blanc, no? Perquè tot el que li explicaven sobre Déu, els àngels, la mare de Déu i tot el que passava al món, tot lo bo tenia color blanc i tot lo dolent tenia color negre.
És veritat,
no? I és una cosa que, sobretot sobre els infants, diguem que se te clave molt profundament, no? Els gats que porten mala sort són de color negre,
les
coses dolces i boniques són blanques, totes aquestes coses, no? I creiem molt interessant fer aquesta sessió, no?, d'una persona que ha treballat a través de l'art.
Quan ho feu i com hi podem accedir?
Bueno, ho fem aquesta tarda i a través de la pàgina de l'ICE podeu trobar de l'ICE, de la Universitat de Lleida, podeu trobar tota la informació per connectar-nos.
Vale, o sigui, és accés lliure i gratuït, eh?
Sí, sí. Tenim molts, molts inscrits. O sigui que si es connecta molta gent que no està inscrita, potser ho haurem de limitar. Però, en principi, s'hi pot accedir.
Bueno, doncs aquí queda. En fi, mira, Núria, que m'ha agradat de tornar-te a veure, eh?
Sí, sí, fa dies que no ens veiem i mira, el fet de fer-ho així també en streaming també...
Sí, està, et veig amb una aula, acabes de fer classe.
Acabava de fer classe, sí, estava a la guàrdia i llavors he buscat un espai on pogués connectar-me amb certa tranquil·litat.
Bueno, pues res. Escolta, que us ho agraeixo molt a les tres, perquè les tres esteu a la feina i feu el parèntesi per entrar aquí a la tertúlia. Núria Codina, Laia Rogel i Gemma Casal, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies igualment.
Gràcies a vosaltres.
Camí cap a les dues de la tarda, arribem, senyals horàries... Bueno, ja veieu, aquesta és la realitat al final, eh? A vegades tenim una percepció, però la realitat a vegades és una altra. En fi, que acabis de passar bon dimecres. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a partir de les 12:20, recorda, distància, mascareta, tot això que ja saps, per tornar a baixar la història, va.